La tarda, avui divendres 26 de setembre, i us parla la Sara Vella.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Quan la Lourdes va obrir el correu aquest dimarts va trobar-hi una carta de la Seguretat Social amb una targeta sanitària. Al principi va pensar que era per al fill amb qui conviu al seu pis, però en fixar-s'hi va veure que anava a nom d'algú que no coneixia de res. Enmig del cas de possibles empadronaments fraudulents que s'investiguen a Sant Cugat, la Lourdes va explicar la situació a la seva filla, treballadora de l'Ajuntament. Poc després, la policia local li va trucar perquè acudís a comissaria. Allà és on va resoldre l'enigma de la targeta sanitària. Al seu domicili constaven empadronades 7 persones desconegudes. Tot plegat es desenvolupa en un context en què el govern de Sant Cugat ja havia posat el focus en el padró. El juliol, Puigneró va anunciar que l'Ajuntament havia donat de baixa del padró 4.000 persones en el que anava de mandat amb l'objectiu de posar ordre a una feina que el govern anterior no va fer com tocava. Un rumb que part dels partits de l'oposició han criticat. El PSC considera que Junts ha fet servir el possible frau en l'empadronament de forma partidista i que ho utilitza en la seva confrontació partidista amb l'extrema dreta catalana. Crítiques també de la CUP, que assegura que les declaracions de Junts s'han fet per generar pànic i alarma social i que formen part d'una estratègia premeditada per posar en el punt de mira l'accés al padró de les persones estrangeres. Per a Vox, en canvi, aquest cas confirma el que, segons ells, denuncien des de fa més d'un any.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I ja fa 7 hores, des de les 7 del matí, de fet, que a la plaça de l'estació de Sant Cugat es pot escoltar el nom i l'edat dels infants assassinats a Gaza en els últims 2 anys. Un total de 180 persones s'han inscrit de forma voluntària per participar a la lectura dels noms de totes aquestes víctimes que s'allargarà fins a les 11 de la nit. De fet, Sant Cugat per Palestina, la plataforma organitzadora de l'homenatge, va haver d'escurçar el temps de lectura dels voluntaris de 15 a 4 minuts, per donar cabuda a la llau de santcugatencs que han volgut participar-hi. Des de l'organització han explicat a Cugat Mèdia que, a banda de retre homenatge a les víctimes, aquest acte de dol vol posar nom a les xifres que ens bombardegen cada dia des dels mitjans de comunicació. En aquests prop de 2 anys que fa que dura la guerra a Gaza, es calcula que ja han mort més de 60.000 persones, de les quals 19.000 són infants.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I avui s'està celebrant per primera vegada en divendres el ple de l'Ajuntament de Sant Cugat, que ha canviat el seu calendari original, i des d'aquest divendres, precisament, un nou regidor d'En Comú Podem formarà part del plenari. És Juanma Cayuelas, actual representant del grup municipal al Consell de Barri de les Planes, i que substitueix a la fins ara regidora Aina Balada, que va renunciar al seu càrrec en el ple municipal de juliol. Es tracta d'un canvi fruit de l'acord al qual van arribar els Comuns i Podem per concórrer plegats a les darreres eleccions municipals.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Seguim amb el ple municipal de Sant Cugat, que ha donat llum verda de manera provisional a les ordenances fiscals del 2026, que inclouen canvis destacats a l'impost sobre béns immobles, l'IBI, i a la taxa de residus. Per una banda, l'IBI s'incrementarà al voltant d'un 2,4%, mentre que la pujada de la taxa de residus s'enfilarà fins a un 25% més amb l'entrada en vigor plena del nou servei de recollida i tractament de residus. El punt s'ha aprovat gràcies als vots del govern format per Junts i Esquerra. I també el ple, per acabar el ple municipal, s'ha compromès unànimament a que l'Ajuntament revisi els parcs infantils de Sant Cugat per assegurar l'existència d'espais d'ombra sòlids i permanents, tant d'arbrat com d'estructures. Fruit d'una moció institucional, també s'ha aprovat revisar els refugis climàtics de la ciutat per tal de millorar alguns d'aquests perquè estiguin adreçats a la infància. Per fer-ho, s'ha acordat que el govern municipal, Junts i Esquerra, com dèiem abans, tingui el compromís de tenir en compte el pressupost en el pressupost del 2026 la viabilitat d'aquestes propostes i projectes.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I per acabar, l'EMD de Vall d'Oreja haurà de retornar 25,9 euros a cada usuari de la piscina del complex esportiu. És una mesura per compensar l'endarreriment en els treballs de millora del voral, que ha mantingut l'equipament tancat 25 dies. De fet, aquest mateix dijous és quan ha reobert. El compromís és fruit d'una moció del PP a la Junta de Veïns de setembre, que ha rebut els vots favorables de Junts i Vox. En canvi, el govern, format per Vall d'Oreja Plural, Esquerra, PSC i CUP, ha votat en contra perquè tenia la intenció d'aplicar una compensació diferent, del 100% per als usuaris que només usin la piscina i del 25% per als que usen la resta de serveis. Doncs amb aquests apunts polítics acabem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
I quan passen gairebé 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xupar amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la política municipal i en la política migratòria, justament en el dia que se celebra el ple, el primer ple municipal amb aquest nou horari dels divendres al matí. Per abordar aquesta qüestió ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernil, Xavier Fornells, exdirector de Ràdio Sant Cugat i director d'Infraestructures Culturals Estratègiques de l'Ajuntament de Sant Cugat, Neus Sotomayor, presidenta de la Unipau, i Toni Ramon, director de l'Ateneu. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Comencem temporada. amb aquest grup de tertulians. Bé, la migració torna a estar o segueix estant en el focus d'atenció de la política, tant nacional com local. Des de les darreres actuacions al padró municipal, on s'han tramitat 4.000 baixes al padró i la investigació del possible frau de 324 empadronaments aquest estiu, a la demanda per part de Junts de la delegació de competències en aquesta matèria. De fet, són diversos alcaldes del partit juntaire que han demanat a Turull aixecar el cordó sanitari Aliança Catalana. En aquest sentit, en una entrevista a aquesta casa, el tinent d'alcaldia d'Economia, Coneixement i Organització i regidor de Benestar Animal, Carles Brugaroles, ha qualificat de ridícul aquells que comparen Junts amb Aliança pel tema del padró davant de les crítiques d'alguns dels grups municipals de la ciutat. Per començar, per què creieu que la gestió de la migració ha tornat a situar-se al centre de la política tant santcugatenca com catalana com estatal?
I mundial. Jo crec que perquè és mundial. O sigui, a partir d'aquí tot baixa, en avall. Tinc aquesta impressió.
Bueno, segurament se l'ha col·locat, en molts casos se l'ha col·locat intencionadament, no? S'ha col·locat aquest debat intencionadament perquè quan t'apareixen segons quins grups polítics d'extrema dreta, doncs al final és anar a buscar els enemics externs, posar a la diana els més febles per assenyalar-los com els culpables de tots els mals que podem tenir com a societat, no? Llavors, jo crec que malgrat que és un tema mundial, que hi ha molts països que estem veient que han utilitzat la migració, tinguessin o no tinguessin problemes migratoris en la seva demografia, ho han col·locat i és, bueno, aquest enemic extern a assenyalar per fer les polítiques o els discursos més populistes possibles.
Neus?
Sí, jo crec que el Toni té raó, no? Que moltes vegades el tema migratori es posa el focus per no mirar cap a altres bandes, no? I perquè és un discurs fàcil culpar l'altre dels problemes que tens tu, no? O sigui, hi ha problemes en la vivenda, es poden aixecar que hi ha un sobreutilització, vull dir que es pot utilitzar la migració com a culpable de moltes coses, no? La manca de feina, de delinqüència, és fàcil, llavors. I a més, està en el debat, l'utilitza Vox, l'utilitza Aliança Catalana i llavors altres partits de rebot, perquè pensant que potser si no tracten aquest tema molts vots aniran cap allà, doncs assumeixen aquest. I a mi em preocupa molt el tema que es posi el focus en el tema de l'empadronament i que es culpabilitzi d'una situació que en realitat és una situació que estan patint fonamentalment les persones que s'han de empadronar en situacions irregulars perquè és un ho necessiten, el primer que necessiten la gent quan arriba i té tot el dret a viure, no? I el primer que necessita és un empadronament perquè si no, no té accés a la sanitat i no té accés
a l'educació.
Llavors, és fonamental i és evident que s'empadronen en llocs on potser no viuen o no tenen cap contracte, s'empadronen en primer lloc que poden. I aquí abans, no, s'utilitzava el padró sense domicili i llavors s'empadronaven a Casa Mònaco o altres dependències municipals. I clar que és una situació provisional. I si vas a mirar, és com si s'empadronen a casa meva, si venen a mirar no estaran. Però és necessari, és el primer pas que han de donar. I a més, és un primer pas que marcarà també després els 2 anys que necessiten, no, demostrar que estan aquí per regularitzar la situació. Tant, sí. A mi em preocupa que s'utilitzi aquest.
Jo amb això discrepo, en un sentit, no tant en qui és responsable d'això. O sigui, per què acabem fent responsables els municipis d'això? Perquè són els que empadronen. Val. Però qui deixa que arribi una migració determinada sense cap mena de problema, amb visat turista, i després s'empadronen i es queden, que és el que ha passat, perquè el tema, diguéssim, migratori des d'Àfrica és molt menor. És important, diguéssim, a les poblacions de l'eix transversal, de Lleida, Figueres, allà és important. També per la deixadesa del centre de les ciutats, que ha passat molt important en aquestes poblacions. Però en l'àrea metropolitana la nostra migració ve per al Prat tranquil·lament, no hi ha cap problema, i això ho deixa fer l'Estat. I després diu, bueno, tens problemes, bueno, pues ajuda'm. Quanta gent tenim treballant al Padró de Sant Cugat? Molt poca gent. Què hem de fer? Ampliar-ho? Pues si tu m'envies gent, deixem posar això, posar ordre. I després, quan tot això no es pot posar ordre, perquè no es vol posar, us espavilareu, és quan venen les màfies. I després tens les màfies que estan treballant recaptant diners d'aquests emigrants que han arribat, que són els seus clients. Al final això acaba d'una manera i dius, no pot ser això. Avui tenim un exemple, notícia d'aquí que ha fet el Pau Vázquez, no? Diu, una veïna de Sant Cugat descobreix 7 desconeguts empadronats al seu pis. És un cas similar, que segurament ve derivat de la notícia d'aquests 300 que van veure que s'empadronaven en massa el mes d'agost.
O potser d'antics llogaters també, no? Sí. Vull dir que hi ha com moltes casuístiques...
Bueno, no hi ha una possibilitat... O sigui, els ajuntaments, almenys d'aquest tamany, ja, de 100.000 habitants, pues, haurien de poder, però pues, no poden tenir un control d'això. O un control satisfactori. Sabem qui és, qui hi ha a cada lloc, però pues, no en tenim ni idea. I això és molt difícil. I què fa l'Estat? L'Estat ho envia a les comunitats autònomes i a les comunitats autònomes als municipis, i els municipis han de solucionar un tema que és impossible que solucionin.
Justament, sí,
i un altre afegit sobre el plantejament inicial que feies, no? Llegeixo el titular d'un article. L'odi és més ràpid que la raó i més rendible que el diàleg. I aquest és el paradigma on ens trobem en aquesta primera part del segle XXI. O sigui, l'odi ara és ben més, no té, ja s'ha perdut la pudor de dir, ai, si dic allò, les formes, ja no hi ha ni formes, sents unes grolleries immenses per tot arreu. I per què? Això arriba i raonar costa més, has de donar més explicacions, i com que vivim amb això de la frase, dels microsegons gairebé, és impossible, i el diàleg no apareix, no? I jo penso que entre això i la notícia expliquem una miqueta on estem en aquest moment. Més que res la foto, eh? No, de dir, em trobo que tinc 7 persones empadronades a casa meva i no tenia ni idea. I com s'han pogut empadronar així? Pues falsificant tot el sistema, que és el
no,
que...
No, senzillament perquè són coneguts de la persona titular del...
No, la persona no sabia ni qui hi havia.
En aquest cas no.
Són falsificacions. De... O sigui, la gent agafa l'adreça, hi ha tècnics d'això, o sigui, hi ha el traductor, o sigui, teníem... Això es va explicar molt bé aquest estiu. O sigui, com venien a la cosa, a més, perquè hi ha molt poc personal... I venien en massa, o sigui, venien un tio, un traductor, i et duien tots els papers del contracte de lloguer i de l'autorització del propietari per tots els que venien allà. Amb la cosa, el que empadronava, perquè ara resulta que el contracte de lloguer era fals, que el senyor que autoritzava no existeix, i després estan empadronats amb adreces reals de gent que tot de cop se n'entera que li arriba una carta que té 7 persones empadronades a casa seva. Però tot això passa, i aquests paguen diners en aquesta gent. I per això hi ha les màfies.
Heu obert diversos melons interessants i diverses vies. Un és el discurs contra la migració, que l'ha capitalitzat d'alguna manera en aquest país l'extrema dreta. Després parlem, si voleu, d'aquest discurs, si hi ha de ser i si no hi ha de ser, i si des de l'esquerra també s'ha de fer des d'una vessant humanista o la que sigui, i si l'extrema dreta l'ha capitalitzat per una manca de discurs per part d'altres grups polítics, i l'altre són les competències en migració. Aquesta setmana hem vist com el Congrés ha tombat la petició de Junts per Catalunya de la mà de Miriam Nogueras de que Catalunya tingués competències bàsiques en migració. Aquest matí a Catalunya Ràdio es feia una tertúlia, no, es donaven veus a alcaldes de diferents grups polítics on demanaven més competències als ajuntaments, perquè al final són els que estan a la primera línia amb la ciutadania i els hi manquen eines per gestions en diverses categories. Migració és una d'elles. Qui ha de tenir les competències en migració? S'han de redefinir aquestes competències? Com ho hem de gestionar?
Bueno, depèn. Això sembla que si els de Catalunya és
perquè les volem, no, també?
si els d'Espanya no. Espanya és absolutament demòcrata, oberta a tot, no té cap problema. Ara, si és Catalunya, sí que és un problema, però ja està, no dic res més.
A veure, si fóssim un... o visquéssim en un estat normal, això hauria de ser un pacte, no? Al final és difícil pensar que... a veure, que competències d'immigració ja estan parlant de competències bàsiques, perquè al final l'Estat tindrà l'última paraula en molts dels punts de la immigració, de com s'entra l'Estat, de com es reconeix un ciutadà, de com, no? Com és un procés de legalització, etc, etc. Per tant, és bàsicament això, competències bàsiques, mai millor dit. En tot cas, és molt difícil en aquests moments, amb la situació política a l'Estat espanyol, entendre's entre comunitats autònomes. Ja ho hem vist, no? Quan s'ha intentat fer una distribució per descarregar aquelles comunitats que històricament han estat rebent persones, doncs ha sigut impossible, no? Perquè a més s'ha jugat políticament amb la casa meva, no? I envia'ls a Catalunya, que són molt bona gent. Per tant, veig molt complicat tal com és en el dia d'avui la situació política aquí. En tot cas, els discursos es poden fer de moltes maneres. La problemàtica, jo crec que tots hem posat problemàtiques damunt de la taula. A partir d'aquí és les solucions el que ens poden diferenciar, no? I el que hem vist per ara, no? Una esquerra que jo crec que s'equivoca intentant posar el cap sota l'ala moltes vegades i fent discursos doncs maximalistes, no? Una mica utòpics a vegades, i després una extrema dreta que la seva solució és que el problema de tots els mals són aquesta gent i per tant la solució és que no entrin. Segurament no. Hi ha grisos i ens podríem acostar molt més a l'humanisme per trobar solucions. A nivell de municipal, el Xavi ho deia, recursos. És que no hi ha més solució, recursos per poder fer aquestes inspeccions quan es detecten aquestes males praxis. L'Ajuntament, el funcionari o funcionària que estava a la UAC no tenia més remei que empadronar aquella persona, i és a partir de detectar certa, no, certa negligència que pots inspeccionar, però clar, pots inspeccionar vol dir enviar policies locals o enviar funcionaris a aquestes cases, trucar el timbre en diferents hores, o sigui, tot un protocol per, diguéssim, per desempadronar algú. I llavors això no és fàcil. I després, com a municipi, jo crec que malgrat que es necessiten molt més recursos i que s'ha tirat totes les culpes o diguéssim que hem llançat els lleons als municipis, el que hauríem de pensar també és que el municipi és el primer interessat en tenir el padró més real possible. Perquè al final, a l'hora de planificar les teves polítiques, les teves accions i els teus serveis, necessites saber la foto real i a partir d'aquí poder actuar.
Neus.
Tens raó, de totes maneres el tant per cent de població és molt petit. Vull dir que per planificar les teves polítiques no crec que influeixi gaire la quantitat de persones migrades que estiguin empadronades al municipi, perquè
en el cas, en el cas de Sant Cugat no, sí, però altres municipis sí que tenen un índex de ciutadania estrangera més
també
elevat.
Caldria posar sobre la taula, jo no em veig ara capaç de valorar, però és el tema de la llei d'estrangeria, com regula tot, no? com s'està portant, i si aquesta llei, si el traspàs de competències a Catalunya, caldria llavors fer una llei pròpia o habilitar, vull dir que no sé com es portaria això.
Clar, en el cas del padró, no? Si volem tenir, diuen des del govern, aquest padró, si tu endreçat o aquesta foto realista, què fem amb totes aquestes persones que són a la ciutat i que requereixen dels mínims drets humans, que són l'accés a la sanitat i l'accés a l'educació, no? Quina sortida donem si no és estar empadronats en un habitatge on no resideixen? Quina alternativa se'ls dona a aquestes persones? Perquè tancar els ulls i fer veure que no existeixen, crec que podem estar d'acord que no passaria a ser cap solució.
No, però és que a vegades no existeixen.
No, moltes vegades sí que existeixen.
O existeixen en un altre lloc, no sabem a on. Però això... no sabem perquè... Aquestes 4.000 baixes que es van fer del padró de Sant Cugat...
Algunes són de persones que viuen a casa seva i estan pagant una hipoteca, vull dir que hi ha hagut errors.
No, hi ha hagut errors, senzillament, com que no es van fer baixes durant un quant temps del mandat anterior, es van trobar amb una multitud i després van anar enviant cartes. Quan contestaven la carta, per carta, no hi havia... Vostè viu aquí i tal. I l'altre contestava que sí. es certificava això i ja està.
És que des dels mitjans de comunicació no hem aconseguit que se'ns expliqui encara des del govern com va funcionar això dels 4.000 desempadronaments. Se'ns va dir que seria el setembre. Esperem que es faci.
El tinent d'alcalde va estar parlant molta estona d'això. Jo no sé què va dir, però no sé.
Falten incògnites per respondre, en tot cas.
Després, hi havia cartes que no responen. Envies una segona carta. No respon la carta. O sigui, no es diu res. No manifest. Podies trucar per telèfon o enviar una carta. O sigui, no t'havies de moure. Al final, hi ha una visita. I no existeix. No existim mai. I aquesta és la realitat. I per això aquesta expurga de 4.000, que es diu de seguida, això. Dius, com pot ser que hagi passat? Després, mirant el que ha passat aquest mes d'agost, comences a veure com passen aquestes coses.
Bueno, i també també tu pots demanar a l'Ajuntament, per exemple, en casos que tu tenies persones empadronades a casa teva, imaginem-nos un divorci, que la persona que abandona aquell habitatge no es desempadrona. Bueno, doncs la persona que s'hi queda pot instar l'Ajuntament de, sisplau, aquesta persona ja no viu aquí. Ara s'ha de fer tot aquest procediment, cartes...
Això no es pot fer, Ramon. Tu no pots desempadronar algú.
Jo que visc a casa meva, instar perquè hi havia una altra persona empadronada i continua empadronada en allà, jo puc comunicar a l'Ajuntament, a dir, escolta, aquesta persona ja no viu aquí. I l'Ajuntament ha d'obrir un procediment d'ofici d'aquestes cartes que dèiem, enviar, intentar localitzar aquesta persona, preguntar, o sigui, jo no puc desempadronar, però sí que puc instar a que es desempadroni. Això també és un tràmit que durant anys havia quedat aturat. Es va dir que per falta tècnic, perquè hi havia una baixa mèdica, això sí que ja ho desconec, però que també hi havia aquests procediments aturats.
Però això és un tema, diguéssim, és una vivència, diguéssim, que ara hem vist aquí, no? Però el problema global, diguéssim, no és tant aquest, és un problema, jo diria, econòmic, en el sentit, bueno, que hi ha molta gent en el món abandonada i que han de sobreviure i per tant faran el que sigui per sobreviure i tenen tot el dret de batallar per sobreviure, que això és, i tenir oportunitats a la vida, per tant això s'ha de respectar sempre. I una altra cosa és com ho encaixem tot això. I aquí nosaltres tenim molta migració que potser no vindria si hi ha un empresariat que vol guanyar molts diners cada exercici, com és el turístic, i ho fa a base de pagar sous molt baixos. I això, i gent sense formació, etc. I aquesta gent es forren. O sigui, jo només veig que van creixent hotels a Barcelona. Cada mes, quasi bé m'anuncien un hotel. No para. O sigui, i això és un efecte crida, clarament. Diu, aquí pots tenir feina. I si tens feina i tal, doncs, bueno, ja tens tots els serveis, diguéssim, derivats de tenir alguna feina, o després tens l'atur, perquè després quan acaba la temporada se fan... És igual. Però hi ha molta gent que guanya molts diners amb això. Per això tenim a Catalunya un efecte crida, perquè nosaltres ens hem convertit en un país turístic. O sigui, abans érem molt més industrials, ara ho som molt menys i molt més turístics.
En tot cas, la migració no és un fenomen nou, és un fenomen històric.
Sí.
El que han canviat són les procedències, possiblement perquè vivim en un món més globalitzat, més tecnificat i amb més comunicació. Endavant, Neus.
I el que tu deies, és veritat, és un problema global, però el problema no és tant per nosaltres, el problema és molt més pels que venen. Estem enfocant el padró com un tema molt del municipi, no molt de regulació, i ho és, però al final... No oblidem-nos que qui té el problema és les persones que arriben i sí o sí s'han d'empadronar. Han de buscar alguna manera i trobaran, no? Si no ho regulem, si no ho facilitem, doncs com tu deies, trobaran les màfies. Que, no? O per exemple, el que jo deia al principi, no? Per què ja no s'empadrona en un edifici municipal de manera provisional com a padró sense domicili fix, que és que, és no, que el necessiten.
És que no pots... Aviam. Sí, hi ha coses que no poden
ser. Això s'ha fet molt de temps, eh?
Sí, bueno, ja, però...
I la norma ho preveu, també hi ha...
Sí,
en uns casos es pot.
En alguns casos, que és quan no tens llar. Uh-huh.
Clar, si és que quan arriben no tenen.
Quan tu no tens llar, tens dret a empadronar-te. Però si tu vius a Rubí, no tens dret a empadronar-te a Sant Cugat, que és el que està passant. O sigui, M'explico.
O sigui, i en quin concepte una persona que viu a Ruiz vol empadronar a Sant Cugat?
Perquè l'interessa més estar, perquè l'interessa més estar a Sant Cugat, pel que sigui, no ho sé, jo no en tinc ni idea per què passa això, però els efectes són aquests. O sigui, molta gent que, o sigui, d'aquests 600 que hi havia empadronats als serveis socials...
A la Casa Mònaco.
Ara han baixat a...
400.
A 400 o així, però bueno... La immensa majoria no estan al carrer, no dormen al carrer de Sant Cugat.
No, clar, no. Dormen a casa de familiars o de gent que els acull.
Dormen, no se sap que... on, clar, on però, no, però en una casa familiar es podrien registrar.
No, mira,
en el padró. Es podrien registrar en el padró, perfectament.
No, si el propietari no els hi deixa o si són masses els que estan en aquella casa, no poden.
Clar, en casos de lloguers d'habitacions que no volen no que poden. Surtin a la llum, no autoritzen. No, si els propietaris que lloguen les habitacions no autoritzen.
Clar. O habitatges sense cèdula d'habitabilitat.
Sí, i això...
La casuística és diversa.
Hi ha gent que està vivint, efectivament, a cases que no els hi permeten empadronar-se, llavors s'han d'empadronar a algun lloc. I què fan? Pues, anar on poden.
Però no els hi permeten empadronar-se en el seu municipi, a Barcelona, on sigui, no? No ho sabem.
O aquí. No ho sabem.
Però clar, o aquí. Però
és que igual que l'empresari del turisme es forra, el propietari de l'habitatge que lloga habitacions també es forra.
També es forra, sí.
A costa dels que assenyalem com els culpables.
Al final estem parlant d'explotació. Tenim dades d'aquesta setmana que el lloguer de l'habitatge ja ha passat per davant del de la construcció a Catalunya, com a negoci.
De PIB, sí. No? De part de PIB, sí, ho vaig dir. Però bueno, encara em sembla poc, em sembla que jo crec que hi ha dades oficials i les que no són oficials en aquí, perquè aquest món es regula també molt malament, és una altra part del problema, no? Abans he dit la indústria turística, perquè em sembla que no només és la turística, és tot el tema de restauració, tot el que comporta, tot sí. Això que es va a sous molt baixos i per tant és un efecte crida sense formació, etcètera, si és igual. I el que compta és el benefici final d'any, no? I aquí el tema dels pisos, aquí tenim un altre tipus, aquí hem tingut una substitució de població molt quan important.
Sembla que fins ara ens hem centrat en sí. Una migració que ve de sí. Països no? Sí. Del sud global i no estem parlant d'aquella migració que ens ve d'Europa, que ens hem inventat com a societat un nou nom que és
Espanyol. A nivell dels discursos que estaven posant damunt de la taula, aquests no fan nosa.
No.
Bueno, o sigui,
depèn si podem accedir a l'habitatge després, no?
Però per qui fa els discursos d'odi, aquests no fan nosa.
No,
sí. La dona amb mocador que va buscar els nens a l'escola ens fa molta nosa. La dona amb mocador que va pel passeig de Gràcia i entra en una botiga de luxe no ens fa nosa. Sí, jo crec que aquest és la mare dels ous d'aquest discurs, que assenyala un problema però no posa cap solució.
Per tant, som més classistes que racistes.
Clar.
Sí, però el racisme és una... S'utilitza per justificar el classisme.
Exacte.
O sigui, és un altre... Però aquí, això mateix, no? A Sant Cugat estem tinguent una substitució de població. O sigui, molta gent gran, almenys jo conec alguns casos, de cases a Vall d'Oreig i tal, pues han decidit anar a un pis i es ven el... Qui ho compra, això? Pues clar, això ho han comprat els russos. Russos. Els russos, ucraniesos, americans, veneçolans... tot això és el que estem tinguent i tot això en 2 anys i mig ens està canviant la població i s'estan anant una part de població i bueno, ja no parlem dels joves i que ja no tenen cap possibilitat de tenir accés a res aquí per aquest tipus de població que estan amb uns cotxes dels que tenen,
si ho veig, però això no se'n parla, no? El ple municipal, sembla.
No,
ni el Parlament, ni el
però
Congrés.
Aquest fet, que és una substitució de població, ens costarà molt car. O sigui, molt car perquè és una població que no coneix res, que arriba aquí, que està a un barri de Barcelona. Ja està. No, i que és segur, que és l'únic que els importa. Sembla.
Però que estan aquí com podrien estar a París, com podrien estar a Londres.
Podrien estar a qualsevol lloc, eh?
Segurament el carrer Santa Maria no el trepitgen.
No.
Sí, arriben en cotxe, viuen...
Sí, bueno, no sé les vides, però veus els cotxes, veus la gent, sents les llengües, o a vegades no entens res del que diuen, però tot això existeix. I aquest és un fet de substitució de població molt alarmant. Per això, o sigui, ara quan es planteja, tornem a fer habitatge públic, Doncs un allargament del padró, perquè et pots trobar amb una modificació important de la població de Sant Cugat.
Però aquí permetem dir que també hi ha el risc, si pensem en la fotografia global, de totes aquestes persones que han hagut de marxar de Sant Cugat perquè no s'han pogut permetre accedir a l'habitatge, que han marxat en altres ciutats, s'han empadronat allà on han anat a viure, i aleshores es queden sense accés també a l'habitatge a la ciutat, que ha sigut casa seva durant molts anys. No?
El que es planteja és que els anys que has estat fora, si tu has tingut ja una part de padró però no has hagut d'anar, te comptabilitzen igual. Això està explicat. Ara, si la gent no vol sentir-ho, és una altra cosa, però està explicat.
No, però aquest és un debat que recordo que vam tenir el 2003, quan vaig estar a govern, i entre altres portava les polítiques d'habitatge, junt amb la Mercè Conesa, la Mercè Conesa per la part de Convergència i Unió, jo per la part d'Esquerra Republicana, ja va ser un dels punts de desencontre, però que vam trobar l'encontre, que bàsicament era no prohibir a gent que portés menys de 10 anys poder accedir a un habitatge, sinó que puntuar, no? I llavors és quan s'ha fet tota una política de barems i puntuacions, on en igualtat de condicions aquell que portés més anys d'empadronament passava per davant. Val? Ara, si una unitat familiar tenia una necessitat d'habitatge i potser portava menys d'aquests 10 anys, per les altres causes que el situaven en una situació d'exclusió, podia avançar posicions.
Sistema de barems. Val?
O sigui, un sistema de barems que jo crec que seria una mica... s'hauria de recuperar això, perquè al final és molt més just que el bombo. Sí, perquè al final el bombo posa dins del bombo gent que està cobrant molt poc i gent que està cobrant molt dins del barem que et permet l'habitatge públic. Per tant, això no és justícia. Llavors, caldria tornar això. I després, els empadronaments interromputs també s'acceptaven, com ara deia el Xavi, de dir, jo he viscut a Sant Cugat no sé quants anys, per la pressió del preu de l'habitatge he marxat,
o per projectes vitals,
però jo tinc aquí, diguéssim, un còmput de X anys d'empadronament.
Aquest és el tema de l'arrelament. Quan jo dic substitució, vol dir que ens anem cap a una zona, diguéssim, de pèrdua d'identitat com a col·lectiu. A Sant Cugat tenim uns referents, des del Pi, el Monestir, el Club Muntanyenc, és igual, tot això.
Però això a Sant Cugat ha passat tota la vida, Xavi.
No, però sí, però era gent que arribava i es quedava. Sí. Ara és gent que se'n va, que no pot seguir aquí, gent que ara té 20 anys, 25, 30, 35, que se n'han d'anar. Però aquesta gent s'ha criat aquí, forma part de l'entramat, està dintre de les entitats, no sé què, i ara deixarà de ser-hi. Sí. I el substituirà gent que no sabem, perquè el mercat és el que és, només cal veure que no hi ha pràcticament res en el mercat, o sigui, no tenim... Només hi ha cases d'1 milió d'euros. Sí. Això és el que veus. Sí. Per tant, qui els substituirà? Doncs aquests que he dit abans. I aquesta gent no s'integraran. Per tant, la dissolució
de l'entitat del
municipi, de l'essència d'aquest municipi, del que som, el que representem, el que hem anat gestionant i hem anat creant comunitàriament, està en risc. I és el que vinc a dir quan dic substitució.
Doncs en seguirem parlant.
Però, en cap cas assenyalem la substitució en aquells que assenyalen quan parlem del padró i dels grans problemes que ens proposen, perquè no és cert. La substitució està venint per una altra banda.
Sí.
Seguirem parlant. De racisme, de classisme i de substitució poblacional. Toni, Xavi, Neus, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que passem molt bon cap de setmana.
Igualment. Gràcies.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Continguts en xarxa.
L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com estàs?
Molt
a part
bé.
D'estupenda i esplèndida.
Doncs pues bé, jo aquí sempre estic bé, Pili. Després a fora és una altra cosa, no? Però aquí sempre estic bé.
Doncs tu, quan vens, igual, ens encomanes aquest positivisme. Tot i que avui parlem de temes, com ho podríem dir? Bé, que estan a...
Que estan de moda.
Estan de moda, sí, i que ens cal, doncs, això, la visió de l'experta nutricionista. Parlem de la proteïna, o en concret, de l'excés de proteïna, potser, o dels productes hiperproteics que surten ara per tot arreu.
Sí, de la està tendència, de moda. No? La tendència que veiem, i que ja fa dies, i podem dir anys, que veiem al supermercat de productes etiquetats amb alt en proteïna, no? I per tant, doncs, associem aquests productes, potser, ara ho veurem, no?, a una alimentació més saludable. Uh-huh. Doncs això, avui parlarem de la moda dels productes hiperproteics, de quanta proteïna necessitem en realitat, de com també la demonització dels hidrats de carboni i dels greixos, doncs, ha donat ales amb aquesta tendència a la indústria i doncs, de com la pròpia indústria, doncs, ha sabut aprofitar-ho molt bé.
D'acord, perquè anem una mica com una balança, no?, d'un cantó, puf, cap a l'altre, no?
Sí, al final la indústria el que fa és aprofitar-se, no?, de, en general, aprofitar-se d'aquestes tendències socials, estètiques, bé, de la població, per treure productes, perquè, doncs, a donar-li aquest caire, doncs, més saludable i poder inclús augmentar el seu cost, no?, uh-huh, i al final, doncs, treure-hi un benefici.
Doncs a veure, quantes proteïnes hauríem de menjar? Que això deu ser dificilíssim de... O sigui, de calcular, de saber-ho a nivell d'usuari, diguéssim, no? Segurament hi haurà tants grams per persona, no sé què.
Per quilo de pes, sí.
Però clar, després això deu ser difícil de portar-ho a la pràctica, cadascú de nosaltres, saber-ho calcular.
Sí, a veure, les recomanacions europees marquen 0,83 grams, és això, per quilo de pes. Això donaria uns 50 i pico grams per persona. Parlem de persones sedentàries, la població en general, més del 60% de la població sedentària. Per tant, estem parlant que les necessitats de proteïna no són més superiors al que ja s'està consumint. Quina quantitat és aquesta? Doncs 50 grams de proteïna, doncs amb 200 grams de pollastre i un got de llet i un ou, ja gairebé hi arribaríem. Val? O sigui que tampoc no és molta quantitat. I de fet també no necessitem més quantitat. O sigui, de fet hi ha estudis a Europa que ens diuen que la major part de la població ja supera aquesta quantitat només en la seva dieta habitual. Que per tant... no és necessari buscar productes enriquits amb proteïna, val? Però, clar, aquí entra la història de com s'ha demonitzat els hidrats de carboni, els greixos, o sigui, aquí entrem ara amb la cultura de la dieta, no?, que en parlem moltes vegades, o sigui, el fet de buscar un estereotip, no?, o sigui, un cos estèticament molt prim, i que durant molts anys, doncs, socialment s'ha demonitzat els hidrats de carboni amb dietes com la dieta hiperproteica o la dieta keto, no?, que existeix actualment, doncs s'ha titllat aquests hidrats de carboni, aquests greixos, com a que no ajuden a perdre pes, sinó tot el contrari, el fet de fer aquestes dietes, doncs, ajuden a perdre pes. Doncs aquí el que han fet és que la població percep greixos i hidrats de carboni com a no saludables, com a no positius, no?, per aconseguir aquesta pèrdua de pes. I pel contra, llavors, què ens queda? Doncs ens queda que les proteïnes, doncs, són, doncs, una superestrella, no?, dins de la nostra dieta. Llavors, abans de continuar amb les proteïnes, perquè no vull deixar els hidrats de carboni i els greixos aquí amb un raconet, val? Perquè no... Hem de dir que els hidrats de carboni són la nostra benzina, sí? És l'energia que necessita el nostre cervell i els nostres músculs. I que, per tant, les persones que esteu pensant, no, però jo quan menjo molts hidrats de carboni, al final acabo pujant de pes. A veure, al final això és una balança que la vaig explicar molt simplista, perquè hi ha molts conceptes que hi tenen a veure, però si tu estàs consumint més del que estàs gastant, és a dir, si tu tens una vida sedentària, el problema no és que estiguis menjant Perdó, el problema no és que els hidrats de carboni engreixen, el problema és que estàs consumint més benzina de la que necessites i el teu cos, quan en consumeixes en excés, el que fa és guardar-ho. Uh-huh. I la forma que té de guardar-ho és en forma de greix, val? Per tant, no és que els hidrats de carboni siguin el demoni, sinó doncs, que potser estem seguint unes vides molt sedentàries i estem consumint aliments rics en hidrats de carboni en excés, val? Però l'hidrat de carboni com a tal no és el demoni, sinó tot el contrari, és la benzina. I després tenim els greixos saludables, el que trobem en l'oli d'oliva, en els fruits secs o el peix blau, que són essencials per al funcionament de les nostres hormones, per al funcionament del nostre cervell i també per absorbir algunes vitamines. Per tant, també hem de consumir greixos perquè, si no, el nostre cos no funciona correctament. Val? Llavors, clar, tornant, no, a la proteïna, clar, la indústria ha estat molt hàbil, no? Si els hidrats de carboni la població no els pot veure i els greixos tampoc, doncs vaig a posar el segell de més proteïna, perquè doncs, la gent ho associa amb una vida fitness, una vida, no, a múscul, a salut, i per tant doncs faré creure que estem comprant salut i li pujaré el cost també, no? Perquè hi he afegit proteïna. Però la realitat és que molts d'aquests productes, Pili, són ultraprocessats, o sigui, són productes que ja de base no són saludables, i perquè hi afegim proteïna, no de repent se convertiran en el producte més saludable del món.
Per tant, tot el que... És a dir, hem de apostar per productes de qualitat, no? Els que siguin. Si parlem d'hidrats de carboni, també,
sí,
no?
No els he nombrat, però si parlem de pa, doncs que el pa sigui amb una farina de qualitat, una farina integral. Si parlem de pasta, doncs també millor que sigui integral, no? O sigui, anar a buscar aquests productes de qualitat, no?
I també amb la proteïna, no? Amb els greixos i amb la proteïna. Al final és això.
Exacte, i evitar anar a buscar aquests ultraprocessats perquè al final això és màrqueting pur, no?
Hem vist, per exemple, làctics proteics a tope.
Ara és que els làctics ja porten proteïna.
Exacte, no?
No és necessari que n'afegim més, val? O sigui, no dic, ojo, estic parlant a nivell de població en general. Sí, hi ha persones, els esportistes, per exemple, en funció de la quantitat d'esport que fan, doncs possiblement necessitaran un petit augment, depèn del tipus d'esport, perquè en esports de resistència, per exemple, si ja estem parlant que la població en general ja està consumint més proteïna de la que necessita per seguir una vida sedentària, doncs potser en un esport de resistència ja s'està arribant a la proteïna, no és necessari afegir-ne més, no? Uh-huh. Però això ho ha de valorar un nutricionista. Si tu estàs fent esport i necessites més proteïna, ho ha de valorar un nutricionista. No pot ser que directament pel màrqueting tu ja pensis que necessites més proteïna. Quan,
o
segurament...
snacks proteics, que estàs ja dius, és un snack, no? Si és
exacte.
Un ultraprocessat, és snack proteic. O fins i tot pa proteic.
Sí, o galetes proteiques.
Com
no?
Pot ser això?
Doncs perquè al final...
En farines de què està fet un pa proteic?
A veure, es poden utilitzar farines de fruits secs, per exemple, o farines de llegums, val? Que porten proteïna, doncs podem aconseguir productes...
O d'insectes, perquè això passarà algun dia.
Sí, bueno, de fet ja va passar, de fet el 2020, si no m'equivoco, no em vull equivocar amb la data, però de fet el 2020 ja hi va haver una empresa que va treure ja productes fets amb insectes a Espanya, però es van retirar perquè es va concloure que la societat...
No estem preparats
encara. No
Només
estem
per
preparats.
Menjar caragols a Lleida.
Però existeix. Per tant, doncs això, la indústria sap que tenim por als hidrats de carboni, que tenim por als greixos i que associem la proteïna, com deia, al fitness, al múscul i a la salut. I per tant, doncs, converteixen un producte normal en un producte premium i te'l cobren més car.
Què passa si prenem més proteïna de la que necessitem, no? Si ens passem, és a dir, a part dels diners que ens podem gastar i a part de doncs, entrar en una, no, roda de consum i de creure'ns la moda que sigui, què li passa al nostre cos si prenem massa proteïna?
Doncs depèn també de la quantitat, no vull crear aquí un alarmisme ara, però quan nosaltres consumim la proteïna hi ha una part que el nostre cos aprofita i una altra part que l'ha d'extreure, sí? O sigui, que és tòxica per nosaltres i que la eliminem a través de l'orina. Llavors, un excés de proteïna, estic parlant d'excessos, podria provocar una sobrecàrrega renal, sí, però amb molt excés, però d'entrada sí que tenim associat un excés de proteïna amb augment del risc de diabetes tipus 2, val? I també, si estem consumint un excés de proteïna, la proteïna també té energia, també té calories, per tant, un excés també pot provocar que hi hagi un augment energètic que no necessitem i que, per tant, hi hagi una part també que s'emmagatzeme. No per consumir més proteïna, el nostre cos l'aprofitarà més, no? Tenim associat això a la proteïna al múscul, però per molta proteïna que tu consumeixes, si el múscul no l'exercites, no l'utilitzarà. No fabricaràs més múscul, val? O sigui, per tant, o sigui, en general, no ens cal prendre productes processats o ultraprocessats enriquits amb proteïna. Òbviament, torno a dir que hi ha casos puntuals, però que s'hauran de valorar doncs, amb l'equip mèdic, amb el nutricionista, per poder donar recomanacions individualitzades.
Jo crec que tornarem a parlar segur de les proteïnes, perquè ara també penso en tot aquesta, aquest bombardeig per a la gent gran, no? Dels polvos de proteïna barrejats amb aigua, etc etc. Segur que tornarà a sortir aquest tema, perquè està molt, molt, molt de moda i segur que tenim moltes incògnites. En qualsevol cas, et seguim a... @my_nutricionista a Instagram i així estem una mica al dia també del que ens vas explicar, Naila. Una abraçada gran i fins la setmana vinent.
Adéu-siau.
Continguts en xarxa.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
I know the times are changing, I know the times are strange. No one knows about tomorrow. I know that nothing's certain, some things you can't explain. Time is stolen, time is borrowed. All I know is I won't let you down. If you're stepping out, I'll be following you. If the world should ever stop and you feel like and my bags are packed, yeah, you know I got your back. If the world should ever stop, singing ooh, I swear to God it's not the end. Singing ooh, if the world should ever stop. So if the stars are falling, everything's upside down, we can dance upon the ceiling. Oh, if your hope is failing, wrestling with your doubt, I'll be there, I'm still believing. All I know is I won't let you down. If you're stepping out, I'll be following you. If the world should ever stop and you feel like and my bags are packed, yeah, you know I got your back. If the world should ever stop, if the world should ever stop, and you feel like giving up, then my bags are packed, yeah, you know I got your back. If the world should ever stop. Stepping out, I'll be following you. Singing ooh, ooh, if the world should ever stop.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
música a Ràdio Sant Cugat.
How will I if I ever am? Will all I do? Could I even tell?